Arriba el bon temps i la primavera i, clar, cada vegada hi ha més insectes pol·linitzadors que formen part del nostre dia a dia. És cert que hi ha espècies amb les quals no hauríem de conviure. És el cas de la vespa asiàtica, una vespa invasora que d'origen asiàtic, com el seu nom indica, que cada cop és més visible. Per parlar del control i de com d'actuar quan veiem un niu d'aquesta espècie, ens visita el vicepresident i portaveu de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental, l'Andreu García. Bon dia.
Hola, bon dia.
Aviam, la vespa asiàtica és molt perillosa?
Bueno, molt perillosa. Jo no diria molt perillosa. El que sí que és una espècie que és exòtica, vull dir que és externa, com has comentat tu, ve de fora, i és invasora. I quan dic que és invasora, vull dir que té un comportament, se diu invasor quan una espècie té un comportament, diguem, que impacta sobre sobre l'economia o sobre la fauna local o sobre l'ecosistema en general. Per tant, sí que té un comportament invasor perquè pot desplaçar altres espècies i pot impactar, en aquest cas, per exemple, sobre l'abella de la mel.
Val.
I respecte a la seva perillositat, doncs, òbviament, són nius molt grans, amb molts individus, i si interactuem en sapatem massa, podem rebre un atac molt, molt fort de picades, i això sí que seria un problema.
Val. Però és més agressiva o no? Perquè hi ha com aquesta sensació, no?
No és més agressiva. De fet, inclús, quan veiem individus solitaris tombant per allà, és inclús, sembla inclús menys agressiva que les autòctones. El que passa és que és més gran. I, per tant, s'entén que si et pica, la quantitat de verí que et pot inocular és superior.
Bueno, i espanta més, també.
Clar, perquè hi ha colors molt vistosos, més gran, i, per tant, fa més por.
Clar, et volia preguntar quina és la diferència entre la vespa asiàtica amb una vespa comuna o una abella.
Bueno, la vespa asiàtica, sobretot, és un tema de volum, això ja que ja t'ho he comentat, i respecte al tipus de vespa que és com una vespa molt gran, aquí al país tenim una semblant. El que passa és que es veu molt poc perquè acostuma a colonitzar àmbits forestals, per tant, a les zones urbanes l'acostuma a veure molt, molt poc.
Val. Perquè com arriba aquesta espècie invasora? És a dir, estem parlant d'una espècie invasora, per tant, no és autòctona. Com ens l'hem arribat a trobar aquí, que sigui comú trobar-se-la?
Doncs mira, es pensa, perquè tampoc això no està clar del tot, es pensa que l'arribada fou a través d'un cargament de ceràmica xinesa que va arribar al port de Burdeos, a França. I a partir d'allà, en aquell cargament hi havia una reina, i a partir d'allà va començar a progressar, a prosperar i a proliferar. Val? Al final són espècies que funcionen així. I a poc va creuar els Pirineus, es va trobar primer, a l'estat espanyol es va trobar per primera vegada a la zona d'Irún, a Euskadi, i després ja van arribant al nord de Catalunya i baixant cap a baix. Actualment ja comencem a trobar vespes asiàtiques a la zona de Tarragona i Reus.
Mm-hmm. Perquè això de quant temps fa?
Estem parlant de ja més de 10 anys.
Val. I com ha estat l'evolució? És a dir, està en tendència creixent? O sigui, les espècies invasores per força van creixent o hi ha alguna manera de combatre-les?
Bueno, creixent i conquerint espais, diríem. No? Hi ha espais que li costa més conquerir i espais que li costa menys, però estan en tendència arreu del territori espanyol. Sí que és cert que a poc a poc ens passaran aquesta vespa com em va passar amb el mosquit tigre, que haurem d'acostumar-nos a que... Hola?
Sí, el sentim, sí, sí. No,
no, ah, vale, disculpa.
Nosaltres no t'hem perdut.
Vale, vale. Dic que haurem d'acostumar-nos amb la vespa asiàtica com em va passar amb el mosquit tigre, que al final haurem d'acostumar-nos a que serà un insecte més de convivir amb nosaltres i ja està. Simplement és tindre cura de les mesures de control que s'han de fer, sobretot en aquells nius que estan molt a prop de zones urbanes i que poden representar un risc. I també hi ha molts municipis ara que estan prenent mesures en matèria de trampeig i que sí que s'està detectant que trampejar, fer una xarxa de trampes als municipis, aconsegueix una reducció del nombre de nius en la temporada següent.
Val. Si detectem nosaltres a casa un niu d'aquest tipus de vespa asiàtica, què hem de fer?
Doncs mira, tenim dues formes d'actuar. Els nius de la vespa asiàtica tenen com dues fases, el niu primari i el niu secundari. El niu primari acostuma a... és més petit, acostuma a fer-se en construccions humanes, no? En àmbits de finestres, en la façana, coses així. En aquests casos és molt més probable que el trobem en propietat privada. I quan això ocorre, el que hem de fer és es recomana contactar amb una empresa privada de les que formen part de ADEPAP per a que portem una retirada. No recomanaria mai una retirada per motu propi, perquè això pot derivar en alguna picada i en el cas que la persona fos al·lèrgica, podria tindre problemes seriosos. Quan parlem de nius secundaris, que són molt més grans, aquí estem parlant ja de milers d'individus, aquests solen estar a la part alta dels arbres. Per tant, és molt més habitual que estiguin a propietat pública. Aquí el que hem de fer és que, si veiem en un arbre un niu d'aquests, hem de trucar al municipi on està aquell arbre. I, en principi, és competència del municipi fer la retirada.
Això quan és a la via pública, eh? Sigui un bosc, exacte. Sigui un... jo què sé...
Sí, un arbre en un carrer, perquè també, a poc a poc, aquesta espècie, la vespa asiàtica, a diferència de la vespa europea, està colonitzant entorns molt més urbans. Per tant, podem tindre un plataner de l'ombra d'aquests que està a via pública i en la part alta, a uns 20 metres, veure un niu d'aquests. No? Això és possible i ens passa de tant en tant.
Val, és a dir, si la trobem a casa o tenim indicis que puguem tenir-ho a prop, allò que sempre s'ha fet d'intentar eliminar-la, vestir-te, tapar-te de la baix i intentar eliminar-la, vosaltres recomaneu que evidentment que no.
Clar, no, recomanem que no, perquè a més si la reina, quan fem el tractament, fem una retirada nosaltres en casa, no està al niu, el refarà. Clar, hem de comptar amb un professional que intenti agafar el niu d'una forma que la reina estigui a dintre per assegurar-nos de que la colònia està neutralitzant la colònia.
Ja. Val. Queda clar. Els ajuntaments estan invertint prou? És a dir, és l'obligació seva retirar tots els nius de vespes que hi hagi a la via pública?
Efectivament, és competència seva en el sentit que les plagues que són considerades de salut pública són competència municipal. Si estan fent suficient, doncs bé, jo des de PAP sí que pensem que cal invertir més, donat que és una espècie invasora que està cada volta estenent-se més. El que alguns municipis han fet ha sigut incloure dins del servei habitual. Però, clar, això és un impacte negatiu també per a les empreses de PAP, perquè és un insecte que no estava i ara està, no? I de repente és com un creixement de feina. Per tant, és una cosa que s'ha de contemplar, ja siga en contractacions especials per a aquest insecte, que alguns municipis ho han fet, o valorant la feina que suposa per als nous pressupostos de cara a noves contractacions. Però sí, efectivament, ha d'estar inclòs dins del servei municipal. Per tant, el missatge que llancem aquí des de PAP és que tinguin claríssim la ciutadania que qualsevol problemàtica amb aquesta espècie que es trobi a la via pública ha de ser comunicada sempre al municipi.
Uh-huh. Hi ha algun tema ambiental que afavoreixi l'aparició d'aquestes vespes? Són més de mar, són més de muntanya...
Bueno, fonamentalment és que, al cap i a la fi, el canvi global de temperatures que estem vivint sempre influeix als insectes. Pensem que els insectes són animals que no regulen la seva temperatura interior, per tant, depenen de la temperatura exterior per al seu metabolisme, i amb una temperatura exterior més alta el seu metabolisme és més ràpid, més accelerat i pot créixer més. Però sobretot el que més influeix és que aquí a la península Ibèrica i també a França han trobat un territori on no tenen competidors directes, no? I on de repente poden anar a un apiari on s'estan criant abelles per a fer mel i és com un bufet lliure per a elles, no? Allà yeah. Tenen insectes dels que alimentar-se i no tenen cap competidor que les depredi, no? Com sí que tenen en algunes àrees de Xina. Aleshores, aquí han trobat un lloc molt bo per a créixer i de moment així estan fent-ho.
Uh-huh. Alguna recomanació final a la gent en l'àmbit de les vespes, que ja, insistim, hi ha gent que hi té molt de pànic?
Bueno, recomanem cura en quant a apropar-se a nius, perquè, ja us dic, són a vespes molt pacífiques quan es trobes en solitari volant i tal, però, clar, qualsevol vèspid, quan t'aproves al seu niu, detecten la presència d'algun estrany i surten en massa a defendre el niu. I, clar, la sortida en massa d'un niu de milers d'exemplars, independentment de que sigues o no sigues al·lèrgic, pot ser fatal si te piquen totes alhora. I després, també tranquil·litat en el sentit dels avisos a l'Ajuntament. Nosaltres sempre recomanem que els avisos sobre l'espaciàtica vagin acompanyats d'una foto, perquè hi ha moltes vespes semblants, que són autòctones i que són inclús algunes més grans que la vespa asiàtica, que quan, la gent quan les veu s'assusta, no? I és en plan, no, tranquil·litat, perquè aquesta, o sigui, si la vist el fem amb una fotografia, segur que arriba a mans d'un expert que diu, no, això no és vespa asiàtica, és una vespa autòctona, està en equilibri en aquest ecosistema i no cal fer res de res.
Vale. L'Andreu García és el vicepresident i portaveu de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental. Hem parlat amb ell de la vespa asiàtica. Moltíssimes gràcies i que tingui molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Supermatí, de dilluns a divendres.